Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Hem entrat de ple a les setmanes mundials dels invents amb el menjar. Aquesta i la que ve. Haurem superat els àpats infinits de Nadal, farts de tant de menjar, plens fins a la gargamella, amb algun quilet de més, segurament, i sentirem tots plegats la necessitat que hem de fer alguna cosa. I com més aviat millor. Aquests dies són els dies per excel·lència de les fórmules màgiques. A tots, o bé un cunyat, o bé un anunci, o bé un vídeo d'Instagram o TikTok, ens ha dit alguna vegada que aquest mètode o aquest altre és infal·lible, meravellós i, sobretot, ràpid per perdre pes. I clar, enmig de tot plegat, ahir llegíem a La Vanguardia l'alerta dels experts sobre el fals efecte talismà de depuratius, superaliments o vitamines que ens les venen com el més proper a un miracle. Beure un suc verd no és dolent, òbviament. Tampoc prendre un suplement vitamínic. Però cap de les dues coses ens salvarà de tots els mals si no fem la resta de coses bé. Per això, avui, volem desmentir mites i falses creences sobre l'alimentació, que és una cosa que, malauradament, tendim a menysprear, tendim a deixar de banda. Ho farem a partir de les 11 amb el dietista i nutricionista Julio Batusto. Els sucs depuratius ho compensen tot? Els suplements serveixen d'alguna cosa? Cal fer 5 àpats al dia? Menjar carbohidrats a la nit és dolent? I menjar amanida o fruita abans d'anar a dormir? Què és? El dejuni intermitent serveix d'alguna cosa? Els productes sense sucre van bé per aprimar-se o tenen trampa? Millor sacarina? Integral és sinònim de saludable? Light és sinònim de saludable? No podem menjar ous cada dia? És bo menjar xocolata negra i una copeta de vi al dia? Què passa amb la carn vermella? Què és exactament carn vermella? Una dieta vegetariana o vegana és millor o no és millor? A partir de les 11, aquí al Món RAC1, intentarem respondre totes aquestes preguntes i moltes més. Els que en saben d'això fa temps que diuen que l'intestí és el nostre segon cervell, que menjar bé és sinònim de salut i que massa sovint ens n'oblidem. No en va, molts, on primer notem que no estem bé, que alguna cosa falla, és a la panxa. I qui primer ens avisa d'això és la panxa. Per tant, avui intentarem aprendre a cuidar-la una mica. Són les 8 i 2 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
Vinga, va, peu a terra, que és dimecres 3 de gener del 2024.
I avui serà un dia de força núvols, amb alguns ruixats ara al matí cap al Pla de Lleida, tot plegat amb un ambient més suau i amb vent de ponent, sobretot al centre i al sud del país.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, matí molt tranquil a la xarxa viària, amb l'únic tram lent encara a la C-17 entre Lliçà de Vall i Lliçà d'Amunt en sentit Vic, tot i que a poc es va normalitzant la situació.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. És evident que el tauler polític català de després del procés ha canviat. Fa mesos que ho veiem, des del trencament de Junts i Esquerra a la Generalitat fins als diversos pactes dels partits independentistes amb el PSOE, passant per tota mena de moviments discrets per refer ponts que fa anys que estaven trencats. I avui en tenim dos exemples més. El primer el trobem a la portada de La Vanguardia. El Partit Popular va sondejar aquest estiu un acord amb Junts per Catalunya en una reunió a Barcelona amb la possible investidura d'Alberto Núñez Feijóo a l'horitzó. No va fructificar, però ha deixat una via oberta entre tots dos partits per futures enteses. El segon exemple el publica el Tot Barcelona, que assegura que el PSC i Junts estan ultimant ja els detalls perquè els regidors de Xavier Trias entrin al govern de Jaume Collboni a la ciutat. Ara us ho ampliem. D'entrada, La Vanguardia explica que representants del PP i Junts es van trobar a l'agost en un reservat de l'Hotel Alma de Barcelona, a tocar del Passeig de Gràcia. Per part de Junts hi eren el president del grup parlamentari, Albert Batet, i el portaveu, Josep Rius. I per part dels populars, qui va portar la veu cantant va ser el regidor a Barcelona, Daniel Cirera.
que va assistir a la reunió amb Xavier Domínguez, que és un consultor que havia treballat a la campanya de Feijóo. En aquesta trobada no hi va haver avenços, però es va obrir un canal de comunicació que es conserva a dia d'avui, per si tots dos partits decideixen recórrer-hi durant la legislatura. De què van parlar? Doncs, segons La Vanguardia, els interlocutors de Junts van explicar que percebien el PP com un partit més fiable que el PSOE, tot i que en aquell moment les posicions estiguessin molt allunyades. També van deixar clar que buscaven una relació puntual, que van definir textualment com de sexe i no d'amor. I van posar sobre la taula les mateixes condicions que després van reclamar el PSOE, entre les quals hi havia, recordem, la negociació d'un referèndum i l'amnistia. El diari també explica que els populars es van negar a acceptar-ho, però que la trobada va ser agradable i sincera, i que va servir per obrir aquest canal de comunicació que ara comentàvem. A més d'aquesta reunió, algunes fonts expliquen també a La Vanguardia que hi va haver una altra trobada entre Esteban González Pons i el secretari general de Junts, Jordi Turull, que ja havia transcendit, però que tots dos neguen. De fet, tant Junts com el Partit Popular sempre han estat força refractaris a l'hora d'admetre contactes entre uns i altres les setmanes en què no quedava clar si els socialistes podien comptar o no amb el suport del partit de Carles Puigdemont. Qui sí que ho va fer i va generar una gran polèmica en aquell moment va ser el mateix Alberto Núñez Feijóo al setembre. Primer a La Razón i després en una entrevista a Telecinco va assegurar que havia estat iniciativa de Junts.
¿Ustedes han mantenido contactos para sentarse con Junts?
Mira, yo lo hemos dicho. Nosotros hemos dicho que Junts ha querido hablar con nosotros y que nosotros hemos escuchado algunos de los planteamientos que ha planteado Junts. Por tanto, esto es lo
¿Pero
que
se habían
hecho.
Reunido antes?
Sí, sí,
¿tenían no. su interlocutor? Incluso?
Había habido contactos.
Había habido contactos.
De personas, pero lo hemos dicho. Nunca hemos negado que no hubiera habido contactos.
En aquell moment ja va transcendir que una de les persones que havia protagonitzat aquests contactes havia estat Daniel Cirera. I en una entrevista aquí al Món a RAC1 en va donar alguns detalls, tot i que aleshores no va parlar de diputats al Parlament com publica avui La Vanguardia, sinó de dos regidors i d'un exdiputat.
Jo sóc regidor de l'Ajuntament de Barcelona, coincideixo no cada dia, però gairebé cada dia amb regidors d'altres grups polítics, òbviament també amb regidors de Junts, amb els que parlo habitualment sense cap mena de problema, i és veritat que en alguna de les converses pues, he preguntat què estaven demanant, què és el que volien per tal d'escollir la mesa del Congrés, i, bueno, i això crec que ha d'entrar dintre del que és la normalitat entre partits polítics.
Doncs bé, perquè ens ho aclareixi i, si vol, ens doni algun detall de com va anar aquesta trobada a l'Hotel Alma de Barcelona, aquest matí, aquí al Món RAC1, a partir de les 9... just quan arrenquem tertúlia amb Anna Gómez, Ramon Rovira, Ferran Casas, Xavier Melero i Tian Riba, Daniel Cirera. Parlarem una estona amb Daniel Cirera a veure què ens explica. Precisament un dels motius de la desconfiança de Junts per Catalunya cap al PSOE que apunta a La Vanguardia va ser el pacte a l'Ajuntament de Barcelona que va apartar Xavier Trias de l'alcaldia. Recordem que, tot i que va ser el candidat més votat a les eleccions del 28 de maig, va veure com Jaume Collboni li pispava la vara d'alcalde per un pacte d'última hora amb el PP, precisament. Els populars van cedir els seus regidors a canvi de deixar Ada Colau i l'independentisme fora de l'Ajuntament. Doncs bé, la jugada podria no haver-li sortit rodona si acaba materialitzant-se l'acord entre Trias i Collboni que publica el digital Tot Barcelona perquè els regidors de Junts entrin de forma imminent al govern municipal. Segons el diari, tots dos partits continuen negociant el programa de govern, l'organigrama i els pressupostos, i el pacte es podria segellar en qüestió de setmanes, quan s'acabin de tancar aquests punts. Seria un acord que donaria estabilitat a Collboni perquè tindria majoria absoluta al ple municipal. De moment, però, es desconeix la lletra petita d'aquest possible acord. És molt important sempre en aquests acords la lletra petita. Sí que en les últimes hores han sortit alguns dels noms que podrien incorporar-se al govern de Jaume Collboni a Barcelona. El Tot Barcelona diu que qui podria agafar el relleu de Trias com a líder de Junts seria Damià Calvet. L'exconseller i expresident del Port de Barcelona seria el nou primer tinent d'alcalde de Jaume Collboni. També tindrien responsabilitats municipals Neus Munté, Jordi Martí Galbís i Victòria Alsina. Sí, com sigui, també apunta el digital, Collboni no hauria tancat encara la porta a un tripartit amb els Comuns i Esquerra. Això sí, ja sense Ernest Maragall a les files republicanes i amb una sortida força probable d'Ada Colau de cara a les eleccions europees. Ara bé, ja fa setmanes que Barcelona en Comú adverteix que s'està gestant aquest pacte entre el PSC i Junts i d'aquesta manera refreden les possibilitats de repartir l'anterior pacte, de repetir l'anterior pacte a l'Ajuntament. Per saber en quin punt es troben aquestes negociacions, aquest matí, després de parlar amb Daniel Cirera, per tant, cap a quarts de 10, també aquí al Món RAC1, Xavier Trias. Parlarem amb Xavier Trias i li demanarem, doncs, que ens doni algun detall més d'aquestes negociacions que apunta i que aporta el Tot Barcelona. A veure què ens explica també Xavier Trias avui a la tertúlia del Món RAC1. De tot plegat, escoltem ara el comentari que hi posa la periodista del diari Ara i col·laborador del Món RAC1, Núria Oriols.
Des de fa setmanes que hi ha converses entre el PSC i Junts per un pacte de govern a Barcelona, però a hores d'ara no hi ha res tancat. De fet, el PSC no descarta encara una aliança alternativa amb les esquerres, a l'estil d'un tripartit a Merkel i els comuns. I és que, malgrat la sintonia de les propostes entre juntaires i socialistes, el pacte té com a mínim dues dificultats. La primera és que el segon partit de la coalició, que seria Junts, tindria més suports que el partit de l'alcalde, el PSC, considerant el risc de quedar en minoria dins el seu propi govern. I la segona és que no tothom dins de Junts ho veu clar. Si bé Xavier Trias promou el pacte des de fa mesos, també és cert que dirigents de l'entorn de Carles Puigdemont, a més de Jordi Turull o Laura Borràs, en recelen. Ja van ser els mateixos els que després de les municipals van frenar diversos pactes d'alcaldes de Junts amb el PSC. La diferència, però, llavors era que Junts encara no havia investit Pedro Sánchez a Madrid. En tot cas, Jaume Collboni té la paella pel mànec. Fins al febrer o març no preveu tancar res definitiu per encarrilar-ho tot juntament amb els pressupostos. I, a més, sembla que tindrà soci per escollir.
8 i 11 minuts del matí. Avui declararà davant la policia l'organitzador de les campanades ultres a la seu del PSOE a Madrid. Ho havia de fer ahir, però finalment la declaració es va ajornar. Es diu Antonio Martínez Vázquez. Antonio Martínez Vázquez. I segons El Espanyol, va ser l'encarregat de recaptar fons per poder celebrar aquesta festa de Cap d'Any, la mobilització a les portes de Ferraz la nit del 31 de desembre. Per tant, continua portant cua. A les últimes hores s'ha convertit en un intercanvi de retrets entre els socialistes i tota la dreta espanyola per les imatges en què es veien diverses persones destrossant a cops, o bé de pal, o bé directament de puny, una figura de cartró que simulava ser Pedro Sánchez penjant d'una soga. El PSOE està revisant els vídeos i les càmeres de seguretat abans de decidir denunciar definitivament el cas per un delicte d'odi. Avui li tornarem a plantejar al Letrado Melero si això pot ser un delicte d'odi o si, com altres vegades ens ha dit, s'emmarca en el dret a protesta. Aquesta també és l'opinió d'una de les persones que va colpejar el ninot de Pedro Sánchez. Es diu Marina Seren i és tot un personatge, a més de neonazi. Un petit detall sense importància. Explica que ella va clavar cops de bastó a una pinyata, i no pas a Pedro Sánchez, i que no tenia cap altra intenció que trencar-la per agafar les llaminadures. Per aquest motiu, considera que no se la pot acusar de delicte d'odi. Si voler menjar llaminadures és un delicte, lléveme preso. El digital també explica que la jove de 23 anys és mèdium. Ell assegura que ha tingut dues regressions espirituals al Tercer Reich. És, en una d'elles es va reencarnar en un general de les SS que es deia Otto i que formava part d'una societat secreta que estudiava els orígens de la raça ària. A banda, també afirma que va aparèixer en una societat prehistòrica que vivia al Pol Nord i també diu que ha rebut visites de famílies estel·lars extraterrestres. Bé, ara algú, jo crec que si esteu pensant que la vostra vida comparada amb la de Maria Seren és molt avorrida, doncs efectivament. Sigui o no delicte d'odi tot plegat, els socialistes hi veuen una espiral violenta de l'extrema dreta que també està alimentant el Partit Popular. Per això el seu portaveu, Patxi López, els demana que condemnin fermament els fets. Ho deia a Televisió Espanyola.
Esa hipérbole permanente, ese deshumanizar al adversario político, debiera determinar, porque la reacción de algunos de los seguidores, si uno es el traidor, el dictador, el que se carga el Estado de Derecho y la democracia, es a por ellos. ¿Y cómo? De cualquier manera. Y utilizando la violencia, pues hace falta también. Y por eso la responsabilidad política está en frenar esto.
I des del PP respon el president de Galícia. Alfonso Rueda ho condemna, però diu que és Pedro Sánchez qui provoca crispació. Són declaracions a Ràdio Nacional d'Espanya.
son imágenes que no deberían producirse en ningún caso y, por lo tanto, tranquilidad, moderación y no crispación. Pero por todas partes, yo cuando oigo al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, hablar de levantar muros entre españoles, eso es la equivalencia a crispación, división, en fin, todas esas cosas que no deberían pasar.
El PP també retreu al PSOE que no hagi condemnat els insults que va rebre l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en aquesta mateixa concentració. Qui tampoc ha parlat després del que va passar la nit de Cap d'Any a Ferraz és ningú de Vox. Això, tot i que la plataforma convocant Revuelta està directament vinculada al partit d'extrema dreta. Avui el diari Punès recorda com fa 3 anys Vox va demanar presó per un home que va protagonitzar un cas molt similar. El 2020, un home va penjar d'un arbre de la ciutat de Castelló un ninot que simulava ser Santiago Abascal amb taques de pintura vermella, com si l'haguessin afusellat. La formació d'ultradreta va acusar-lo de delicte d'odi i va exigir una pena de 3 anys per l'autor. Finalment, però, la justícia el va condemnar a 8 mesos. Ara Vox, però, ni piu. De tot plegat, escoltem el comentari que hi posa el politòleg i col·laborador del món RQ, Anton Losada.
Primero se cuestionan los resultados, después se deslegitima al adversario, luego se incita a la violencia contra él y finalmente se le persigue y se restringen sus libertades. Lo explica el manual de los politólogos Levitsky Ziblatt sobre cómo mueren las democracias. Tras años dudando de las urnas y despreciando los gobiernos salidos de ellas, viene la legitimación de la violencia. No se engañen, ahora son pocos, pero saben lo que quieren. Ahorcar un muñeco de Pedro Sánchez no es un acto reivindicativo en una festividad razonable, como alegan los organizadores. Igual que desear que el pueblo le cuelgue por los pies no era una metáfora. Es una estrategia. Sánchez es la víctima, pero el verdadero objetivo es la democracia, que no funciona y debe ser arreglada por quienes hablan siempre en nombre de lo que ellos mismos llaman el pueblo. El camino penal solo conduce a la melancolía. Es una estrategia política tóxica y peligrosa que debe ser afrontada sin miedo por una estrategia y una política mejores.
Gràcies, Anton. A tot això no sé què opinarà d'aquesta notícia un il·lustre gallec com ell, com Anton Losada. I és que Vox estudia presentar el net de Manuel Fraga com a candidat a les eleccions gallegues del 18 de febrer. N'informa El País. Actualment, Manuel Fraga Pedroche és assessor al grup del Parlament Europeu on es troba Vox, el dels conservadors i reformistes europeus. I encara parlant de Vox, precisament, a Castella-La Manxa, el partit ha convidat el cantant Raiden, finalista de la primera edició del Benidorm Fest, a no participar en un festival que es farà a Guadalajara aquest estiu. Tot perquè fa uns mesos l'artista es va negar a actuar en pobles on hi governessin PP i Vox. I com que a Guadalajara hi governen tots dos partits, el portaveu de Vox al Parlament de Castella-La Manxa, Ivan Sánchez, ha escrit a Twitter: "Le avisamos con tiempo por si quiere repetir la espantada de Alcalá, on va negar-se a tocar quan PP i Vox van pactar, y dejar su puesto en el festival gigante a alguien que no haya encomendado su conciencia a la mentira progre." Per cert, dos apunts més sobre política. El primer, que el PP presentarà aquest migdia l'esmena a la totalitat a la llei d'amnistia. Ho farà en una roda de premsa des de la seu del partit al carrer Gènova de Madrid. Els populars explicaran el text alternatiu que han redactat per deixar en paper mullat la llei que preveu amnistiar els independentistes encausats del procés. El termini per presentar esmenes a la totalitat acaba avui a les 6 de la tarda i tot apunta que també s'hi afegiran les esmenes de Vox i d'Unió del Poble Navarrès. Aquestes esmenes es debatran al Congrés la setmana que ve i quan les tombin la llei d'amnistia ja es podrà, per tant, revisar en comissió. Allà serà on els grups podrien presentar esmenes parcials per, el que es diu, millorar la llei o acabar de maquillar-la. I el següent apunt, ahir es va inscriure al Ministeri de l'Interior el partit Esquerra Espanyola, Izquierda Espanyola, que es presentarà a les eleccions europees amb la voluntat de ser una alternativa al PSOE i a Sumar. Izquierda Espanyola. Lidera la formació l'advocat Guillermo del Valle, que ha criticat que les polítiques de progrés del govern espanyol hagin d'anar de bracet dels nacionalistes. Segons del Valle, cal eliminar els privilegis que diu que tenen els nacionalistes per culpa, sobretot, del PSOE i de Sumar. 8 i 19, molta atenció a aquesta notícia quan falta només mig any perquè comencin els Jocs Olímpics de París. L'Agència Mundial Antidopatge investiga Espanya i li exigeix canvis urgents després de detectar casos de positius amagats. El màxim organisme del dopatge mundial no es refia de la transparència del seu homòleg espanyol i li ha donat 3 mesos perquè corregeixi la seva mala praxi. I si no ho fa, l'amenaça d'obrir-li un expedient. Tot això, recordem, quan falta només mig any pels Jocs Olímpics de París. Segons llegim a diversos mitjans, l'Agència Espanyola Antidopatge hauria ocultat casos de dopatge en els últims 4 anys i ho hauria aconseguit utilitzant tota mena de tripijocs. Entre els més destacats, per exemple, fer caducar expressament positius notificant els implicats fora de temps perquè prescrivissin, ignorar directament els resultats i guardar-los al fons del calaix, i la trampa més sonada, permetre atletes que es dopessin amb suposats fins terapèutics. El més greu, però, és que aquestes autoritzacions es feien a toro passat, quan els atletes ja havien utilitzat la substància i tenien, per tant, efectes retroactius. Qui feia això, recordem, és l'Agència Espanyola Antidopatge i ho hauria estat fent durant els últims 4 anys. El Consell Superior d'Esports ja ha mogut peça i ha portat a la Fiscalia aquests presumptes casos de positius. L'organisme que des de fa pocs dies presideix José Manuel Rodríguez Uribes ha preguntat al Ministeri Públic si veu indicis d'irregularitats per part de la Comissió d'Espionatge Espanyola i alhora ha demanat a la mateixa comissió un informe detallat sobre la seva gestió en els últims anys. Tot plegat després que s'hagin fet públic casos de dopatge no denunciats com els atletes Patrick Chinedu o la maratoniana i plusmarquista espanyola Majida Mayuf. Ja es pot dir oficialment, l'any 2023 ha estat el segon any més càlid de la història a Catalunya des que es tenen registres. Les temperatures només han quedat per sota de les del 2022 i són les més altes, com a mínim, des del 1950, que és quan es van començar a recollir dades. El Metrocat destaca que mai no hi havia hagut dos anys tan càlids de manera consecutiva.
Ibudol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Són dades preocupants, suposo.
Sí, perquè la temperatura s'ha situat molt per sobre del període de referència, de la mitjana que hauria hagut de ser, 2,5 graus per sobre aquest any 2023, fins i tot en alguns punts amb una temperatura mitjana de 18 graus, especialment punts de la costa de Tarragona i també costa i prelitoral de Barcelona. Unes temperatures que han estat 2,5 graus per sobre del que tocaria, però l'any 2022 van estar 2,7 graus per sobre d'aquesta mitjana. A més, no només tenim les temperatures, sinó també tenim la precipitació. Dins d'aquest marc de sequera que estem vivint, doncs ha sigut un any molt sec en què la precipitació recollida s'ha situat entre un 50 i un 70% del que tocaria, o fins i tot en punts de la costa i del prelitoral, per sota d'aquest 50%. Falta d'aigua, especialment en punts de Ponent, Terres de l'Ebre i costa i prelitoral central. Per tant, una situació extrema. I si mirem els períodes, aquests fenòmens més extrems que hem tingut durant l'any, la majoria van lligats amb calor. Per exemple, quan tens tempestes, tens temporals de neu, doncs aquest any gran part d'aquests fenòmens són per calor.
A veure, anem al tema.
Anem al tema.
Un cop explicat això.
El tema.
Que ja ho vas apuntar ahir, jo crec que tot Catalunya va començar a posar-se les mans al cap i a escandalitzar-se i a patir. Què és? Cavalcades de Reis.
Sí.
Arriben els Reis d'Orient, els hem de donar la benvinguda com es mereixen. Pot ser, però, tot apunta cap.
Sí.
Sota la
podria
pluja, no?
Podria ploure, sí. I els hem de donar les gràcies per portar-nos pluja dins d'aquesta situació de sequera.
Això també és veritat.
També, sí. Mira, s'espera pluja. La nit de dijous a divendres, és a dir, del 4 al 5, arribarà la primera tongada de pluja, ho farà per les comarques del sud i escombrarà pràcticament tot Catalunya, però sobretot punts de la costa i del prelitoral. Divendres, dia 5, al matí, plourà sobretot a les comarques de Girona. Després aquests ruixats aniran a menys i quedaran alguns ruixats, però més aviat dispersos. I entre mitja tarda i al vespre es tornarà a animar aquesta pluja, sobretot a la Catalunya central i també punts de la costa i del prelitoral de Barcelona. Per tant, entre mitja tarda i al vespre, de la tarda de les cavalcades de Reis, doncs tornarà a ploure, sobretot al Barcelonès, al Baix Llobregat, també cap al Vallès, Osona, al Bages. Per tant, tocarà agafar el paraigua. I on no plogui, bufarà el vent amb força, sobretot comarques del sud i també l'Empordà, vent de mestral i de tramuntana, que bufaran amb ganes. I el dia de Reis continuaran les nevades, bàsicament al Pirineu, sol a la resta, però amb fred i amb ventades fortes. I de moment avui demà més tranquil·litat, sí que amb alguns núvols i avui amb alguns ruixats al Pla de Lleida i avui puja la temperatura. Més suavitat, però baixa demà i encara més al cap de setmana.
Gràcies, Mònica.
Fins ara.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua. Ibudol, el primer ibuprofè bevible en stick pack per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicaments sense recepta. Adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
Per cert, sobre les cavalcades de Reis, que ara comentàvem amb la Mònica, dos detalls. El primer és que la cavalcada de Girona canviarà una part del recorregut per manca d'efectius policials. Segons informa l'Ajuntament, el seguici reial de Ses Majestats passarà pel carrer de Santa Eugènia i la plaça del Marquès de Camps, en lloc d'anar cap a la plaça del Poeta Marquina i la ronda de Sant Antoni Maria Claret. El recorregut previst inicialment requeria més talls de circulació i regulació de trànsit, i com que no hi ha prou agents, doncs els organitzadors han acordat aquest nou tram. Això sí, l'inici i el final de la rua no varien. I el segon és que enguany hi haurà nous municipis que incorporaran trams especials per nens amb autisme, cosa que està molt bé. Per exemple, Cornellà, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Sant Pere de Ribes, Gavà, Altafulla o Calella. L'objectiu és crear un espai amable pels infants amb trastorn de l'espectre autista o amb alta sensibilitat al soroll. És per això que hi haurà zones en què la cavalcada anirà més lenta, s'abaixarà el volum de la música i també s'habilitaran zones per atendre els menors en cas que patissin alguna crisi. A l'espera, doncs, si plou o no la nit de Reis, 3 de cada 4 municipis catalans han demanat acollir-se a les subvencions per reparar fuites d'aigua i millorar l'eficiència del subministrament d'aigua en temps de sequera. Són dades que us avança RAC1. Es tracta de les ajudes que va obrir la Generalitat. El govern, de moment, ho està revisant. Les han demanat, atenció, 719 municipis dels 947 que hi ha a Catalunya. En té més detalls el cap de política de RAC1, l'Adrià Santa Susanna.
D'aquests 719 municipis que han demanat ajudes per reparar les fuites i gestionar millor l'aigua, n'hi ha 562 que tenen menys de 5.000 habitants. Les comarques on s'han fet més sol·licituds per rebre aquestes subvencions són l'Alt Empordà amb 70, seguit d'Osona amb 54 i el Berguedà amb 36. En canvi, les comarques on menys municipis han volgut acollir-se a les ajudes són l'Alta Ribagorça amb només 3, seguit del Solsonès amb 4. Tot plegat són dades que detalla el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, en una pregunta parlamentària a la que ha tingut accés RAC1. Ara per ara el govern està examinant totes les sol·licituds, en són 888, abans d'acceptar-les o rebutjar-les. El cas és que molts municipis tenen canonades velles o amb fuites que no s'han reparat i per aquí es perden milers de litres cada dia. Això enmig d'un greu episodi de sequera. Els nivells dels embassaments estan a hores d'ara per sota del 17% i amb tot plegat ja es preveu que a partir de mitjans d'aquest mes de gener l'ACA apliqui noves restriccions per fer front a la sequera a l'àrea de Barcelona i a la Girona. Unes restriccions que afectaran 6 milions de catalans.
3 minuts i clavarem 8:45 del matí aquesta sopa de virus en què ens hi hem instal·lat. Continua ben activa Catalunya, sobretot pel que fa a la grip, on els contagis ja superen el pic de l'any passat. Ara mateix ja hi ha 153 casos per cada 100.000 habitants. Això són 24 casos més dels que hi havia ara fa una setmana. De fet, un 45% de les infeccions de virus respiratoris que hi ha actualment a casa nostra ja són de grip, 45%, per tant, pràcticament la meitat. Tot i això, la taxa de contagis encara està lluny dels nivells que hi havia abans de la pandèmia del coronavirus. Els anys anteriors a la pandèmia, el pic de casos de grip se situava al voltant dels 400 per cada 100.000 habitants. Per tant, gairebé el triple que l'actual. De tota manera, el Departament de Salut espera que la població menor de 4 anys... El Departament de Salut espera que les infeccions encara pugin uns dies més, tenint en compte que entra la població. Ara sí, menor de 4 anys és on hi ha més incidència del virus. Pel que fa al Covid, les últimes dades de salut indiquen un estancament, tot i que els casos als hospitals encara creixen. Actualment hi ha 727 persones ingressades als hospitals que han donat positiu a la prova de Covid-19, 183 més que la setmana anterior. Això no vol dir, però, que el coronavirus sigui el motiu de l'ingrés. A les UCIs, ara mateix hi ha 24 persones per culpa del Covid, que són 11 més que una setmana enrere. Tot i aquestes dades, el Departament de Salut fa una crida a la calma. Assegura que l'activitat d'aquests dies als centres sanitaris és l'habitual per aquestes dates i remarca que els dispositius sanitaris estan preparats per donar una assistència de qualitat. Llavors, algú ara es pot estar escoltant això que hem explicat, de que la incidència de la grip abans de la pandèmia del coronavirus era el triple d'alta cara. I pensarà, això no casa amb la sensació generalitzada que tots, mica en mica, anem caient. I sobretot que quan caiem, estem molta estona a terra. Passen dies i fins i tot setmanes. Això s'explica, en gran part, pel que ens va comentar el doctor Robert Guerri la setmana passada aquí al Món RAC1, que és que després de la pandèmia del coronavirus, després d'un parell d'anys, just passat la pandèmia, en què el coronavirus continuava sent el virus predominant, el nostre cos ha oblidat, en certa manera, com es combat la grip. I això què fa? Doncs que quan l'agafem, u, és més dura, ens emmalalteix més i alhora ens costa més recuperar-nos. Però com dèiem, i com remarcava també el doctor Robert Guerri i també el doctor Toni Trilla, aquesta sopa de virus actual que estem vivint a Catalunya i que sembla que tard o d'hora ens ha d'enganxar tots, és ben normal per l'època. Doncs bé, tot i que el Departament de Salut avisa que tot va com ha d'anar, el Sindicat d'Infermeres de Catalunya ha anunciat noves mobilitzacions els dies 8, 9, 10 i 13 de gener. I manté, a més, la vaga indefinida. La presidenta de l'entitat, Núria Guirado, ha explicat a RAC1 que a causa de la situació als hospitals, les aturades s'estan notant més que mai.
Estem a mínims, els hospitals i els CAPs estan a vessar de persones malaltes i la situació ara és bastant límit. El dia 8 també s'afegeixen a la vaga els tècnics. Tot això evidencia la precarietat que patim les treballadores de la salut actualment a Catalunya.
Guirado també ha explicat que les infermeres de Catalunya i el Departament de Salut han fet diverses reunions per acostar postures, però que de moment no s'ha arribat a cap conclusió. I un últim apunt vinculat a la salut. Segons la consultora Airfinity, han caducat més d'un milió i mig de dosis de Paxlovid, que és l'antiviral contra el Covid de Pfizer, que s'estava fent servir tota la Unió Europea i el Regne Unit. L'anàlisi constata que van caducar a finals de novembre amb pèrdues valorades en diversos milers de milions d'euros. El Regne Unit és el país que més unitats n'ha malbaratat, però també s'han hagut de llançar moltes dosis a Alemanya, França, Itàlia i també a Espanya. Passa un minut a 8:45 del matí, més coses. Jennifer Hermoso ha ratificat que el petó que li va fer Luis Rubiales a la final del Mundial va ser literal, inesperat i sense consentiment. Ho va dir ahir a l'Audiència Nacional, on la jugadora també va afirmar que les pressions i les coaccions que va rebre per ajudar públicament Rubiales van arribar fins i tot al seu entorn familiar. Ara, amb la declaració d'Hermoso, es tanca la instrucció d'una investigació que pot acabar amb l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol al banc dels acusats per delictes d'assetjament sexual i coaccions contra la jugadora. Anem a buscar més detalls a Madrid. Roger Perciba.
Sí, Hermoso reitera davant del jutge que no va consentir el petó de Rubiales i afegeix que l'expresident de la federació i el seu entorn la van assetjar d'una manera constant perquè rectifiqués i fes costat Rubiales. Això, segons va explicar Hermoso al jutge, li va provocar un estat d'angoixa i tristor amb repercussions importants tant en l'aspecte personal com professional. A la sortida de l'audiència, acompanyada dels seus advocats, Hermoso diu que està satisfeta perquè per fi tot està en mans de la justícia.
Bueno, ya todo queda en mano de la justicia y muchas gracias por el apoyo que habéis tenido.
¿Cómo estás tú?
¿Cómo estás?
Sí, bien, estoy bien, estoy fuerte.
Hermoso va explicar al jutge que mai va tenir res a veure amb el comunicat emès per la Federació Espanyola en el que s'intentava treure ferro a l'assumpte del petó i que es va sentir poc respectada com a persona i com a professional. La instrucció es dona per acabada, ara cal veure si el jutge considera que cal jutjar Rubiales i la resta d'investigats o si el procés queda suspès.
I per cert que les denúncies per discriminació a Catalunya s'han duplicat en l'últim any. Tal com us ha avançat aquesta nit al 9C de RAC1, s'han disparat els casos de discriminació denunciats al Departament d'Igualtat i Feminismes. Fins a finals de novembre del 2023 ja s'havien presentat gairebé 250 denúncies. Són casos de racisme, LGTBI-fòbia o discriminació per motius polítics o religiosos. Adrià Santasusagna.
Les dades corroboren que la tensió i la crispació social i política augmenten any rere any. El 2022 es van presentar 127 denúncies per discriminació a Catalunya i el 2023 en van ser 245. Això és pràcticament el doble que un any enrere, unes dades que podrien ser encara més grans perquè de l'any passat s'ha comptabilitzat fins al 27 de novembre, és a dir, que falta incloure els últims dies d'aquest mes i tot el mes de desembre. Aquestes denúncies que es presenten i es registren al Departament d'Igualtat i Feminismes són casos en què diferents persones han estat víctimes de racisme, de LGTBI-fòbia, discriminació per motius religiosos o polítics, o fins i tot també pel seu aspecte físic o condició econòmica. Denúncies que es dupliquen en només un any i que confirmen que la societat cada cop està més crispada i tensionada.
I en aquest sentit, qui també ha fet balanç són els de l'Observatori contra l'Homofòbia, que en un estudi publicat en aquestes últimes hores constaten que els atacs homòfobs i transfobs de l'any 2023 van augmentar un 27% en comparació amb el 2022. El col·lectiu gai és qui més en pateix, seguit de les dones trans. Les comunitats autònomes hauran d'assumir obligatòriament una quota de menors estrangers no acompanyats. És la resposta del Ministeri de Migracions a les queixes del govern de les Canàries, que va denunciar la pressió que viuen a les illes a causa de l'arribada massiva de persones. Les Canàries acullen ara mateix més de 4.500 nens i adolescents migrants. En canvi, les autonomies que en tenen menys, que són Cantàbria i La Rioja, només n'acullen 34 i 10, respectivament. Són dades del registre de menors que recull avui La Vanguardia. Per canviar aquesta situació, el govern espanyol assegura que treballarà perquè l'acollida de menors no sigui opcional. Per fer-ho, caldrà modificar la llei del menor. Així ho explicava ahir la ministra Elma Saiz.
Nos pondremos a la obra ya de manera inminente, pero tienen un recorrido que, bueno, pues evidentemente, como saben, cualquier modificación legislativa tiene que tener el respaldo del Congreso en las Cortes, y habrá que trabajar indudablemente para la búsqueda de esos consensos para que salga adelante la modificación legislativa, que se haga de una manera muy importante, que es con una escucha activa y de la mano con las diferentes comunidades.
En total, les Canàries acull el 40% dels menors no acompanyats que hi ha a Espanya. Catalunya, per la seva banda, és la tercera comunitat on n'hi ha més. En té 1.337, per darrere d'Andalusia, que en té uns 1.700. Per cert, ahir que parlàvem de demografia i de la baixa natalitat a Catalunya, atenció a aquesta dada. Només 3 de cada 10 espanyols en edat de tenir fills, 3 de cada 10, es plantegen tenir-ne en els propers 5 anys. Només 3 de cada 10 es plantegen tenir fills en els propers 5 anys. Una enquesta de Sigma 2 per al Mundo revela que entre la població de 18 a 44 anys, la gran majoria, un 60%, descarta tenir descendència a curt termini, bàsicament perquè no ho troba una opció realista. Aproximadament un 10% no ho saben o directament no contesten. El principal motiu per descartar tenir fills és l'elevat cost de la vida, però també el sacrifici personal o professional que suposa això, o bé, també, la incertesa laboral. Ara bé, quan els encastats se'ls pregunta quants fills voldrien si no haguessin de tenir en compte els aspectes econòmics, la majoria sí que voldrien ser pares. Un 35% desitjarien tenir 2 fills, un 17% 3, i un altre 17% en tindrien prou amb un. L'enquesta també mostra que les dones són més reàcies ara per ara a tenir fills que els homes. Els Mossos investiguen qui va abandonar un nadó en una paperera a la Bisbal d'Empordà. Un escombriaire que feia la ronda habitual el va trobar mort ahir, encara amb el cordó umbilical, en un lloc molt cèntric i on la circulació en vehicle està restringida. Ara la policia està revisant les imatges de les càmeres de seguretat properes per treure l'entrellat del cas. Anem cap a Girona, Sandra Florença.
Eren quarts de 8 del matí del segon dia de l'any quan un escombriaire a la Bisbal d'Empordà va trobar un nadó mort dins de la paperera que hi ha a la placeta del carrer Germán Sitjà. Una vegada en va donar part del fet, es va activar l'àrea d'investigació criminal de la regió de Girona dels Mossos d'Esquadra, que s'ha fet càrrec d'aquesta investigació. El primer que va fer és visionar les càmeres de seguretat dels establiments de la zona. L'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Òscar Aparicio, va lamentar i va explicar que tota la ciutat se sentia compungida.
És un fet luctuós que tota la ciutat lamenta profundament, que ho ens hem assabentat perquè qui ha trobat el cos ha estat un treballador municipal, un tema que porten els Mossos d'Esquadra, que han enviat a tot el seu equip d'investigació i que són ells els que estan fent la investigació i que, per tant, no us podem informar de res més.
Es va desplaçar al lloc dels fets la policia local, diverses dotacions del Servei d'Emergències Mèdiques, el SEM, per confirmar la mort del nadó, i un equip de psicòlegs per atendre el treballador.
A banda, els Mossos han detingut a la Jonquera un home que tenia una ordre de detenció per un atracament i homicidi a Florida, als Estats Units, des de feia gairebé 25 anys. Els agents el van detenir l'1 de gener en una identificació rutinària. Allà van veure que l'home de 42 anys estava buscat per la Interpol per delictes comesos al 1999. Ara està a disposició de l'Audiència Nacional Espanyola i està pendent que l'extraditin als Estats Units. Podria enfrontar-se a cadena perpètua. Feia gairebé 25 anys que havia aconseguit viure la seva vida després d'aquest atracament i homicidi a Florida als Estats Units, i els Mossos l'han aconseguit enxampar a la Jonquera. I, per cert, recordeu també el cas d'Álvaro Prieto, aquell noi cordobès que va morir electrocutat el 12 d'octubre a Sevilla i que no se'n va trobar el seu cos fins 4 dies després, i que, a més, es va trobar entre els vagons d'un tren avariat? Doncs ara la fiscalia, que investigava el succés, descarta que fos una mort violenta. El jutjat d'instrucció ha conclòs que no hi van intervenir terceres persones i que es tracta d'una mort accidental per electrocució, tal com apuntava l'informe inicial de l'autòpsia.
I a veure, per tota aquella gent que hagi d'agafar avions en els propers dies, en especial a partir de divendres, heu de saber que Iberia ja ha reubicat el 80% dels passatgers als quals afectarà la vaga dels treballadors dels serveis de terra que es farà entre els dies 5 i 8. Això són més de 36.000 viatgers. La companyia assegura que ara també està intentant trobar seients pel 20% restant, tot i les dificultats de les dates. Una vaga, recordem-ho, que coincideix de ple amb l'operació tornada de les vacances de Nadal. Uns 4.900 viatgers ja han demanat el reemborsament directament de l'import dels bitllets. D'aquesta manera, el 90% de les persones afectades ja tindrien almenys una alternativa. Iberia recorda que els viatgers que ho desitgin encara poden sol·licitar canvis a través del seu web o de les mateixes agències de viatges que els hi han organitzat tot plegat. En qualsevol cas, recomana facturar amb antelació i anar amb més marge de l'habitual a l'aeroport. Els sindicats han convocat la vaga per la negativa d'Iberia de fer el seu propi servei de càrrega i descàrrega de maleter als avions. Passen 10 minuts de 8:45 del matí, per tant, en queden 20 per arribar a les 9 en punt. Obrim plana internacional. El Japó continua patint les conseqüències d'un inici d'any absolutament tràgic, després del terratrèmol de l'1 de gener, que encara provoca, per cert, noves rèpliques. L'última, de magnitud 5.5, ha estat aquesta mateixa matinada cap a les 2 hora catalana. Ha estat al mateix lloc que el terratrèmol del dilluns, que a hores d'ara ja ha provocat almenys 62 morts i uns 300 ferits. A més, encara hi ha centenars de persones desaparegudes. Precisament, un avió que s'havia de dirigir a la zona del terratrèmol per ajudar en el rescat va protagonitzar ahir l'accident a l'aeroport de Haneda, que us vam explicar a 10:15 del matí, aproximadament aquí al MOA-RAC1. Va ser un xoc entre un avió de Japan Airlines i un altre de la Guàrdia Costanera. L'avió de la Guàrdia Costanera, que s'enlairava per portar subministraments a les zones, portava 5 tripulants que van morir i només en va sobreviure el pilot. Les autoritats investiguen els motius de l'accident, però gravacions de la torre de control demostren que l'avió de Japan Airlines va rebre el permís per aterrar, malgrat que a la mateixa pista hi circulava l'altre avió. Al Pròxim Orient, l'atac d'un dron a Beirut, al Líban, ha matat el número 2 de Hamas, Saleh al-Aruri. Segons ha confirmat l'agència de notícies estatal libanesa, l'autoritat palestina ha acusat Israel d'estar al darrere de l'operació en un atemptat en què només han mort, com a mínim, en què també han mort com a mínim 6 persones més. Tel Aviv, de moment, no n'ha assumit l'autoria, però la milícia islàmica ja ha promès que respondrà, literal, a aquest atemptat. Tot plegat va ser en un suburbi al sud de la ciutat, en una zona coneguda per ser un dels fortins de Hezbollah, on, en el moment de l'atac, tenia lloc una reunió de les faccions palestines. I Rússia ha llançat l'ofensiva més gran sobre Ucraïna des de l'inici de la guerra. Va ser ahir a la zona de Kiev, on Vladimir Putin va fer caure una ràfega de projectils. L'atac hauria deixat almenys 5 víctimes mortals i més d'un centenar de ferits. Els bombardejos van arribar després que el president rus avisés que intensificaria els atacs per respondre a les ofensives ucraïneses. Volodymyr Zelensky acusa Moscou d'haver llançat gairebé 300 míssils l'última setmana. 300, eh? Uns atacs que han arribat enmig dels dubtes interns dels Estats Units sobre si han de continuar enviant ajuda al govern de Zelensky. El Congrés nord-americà té bloquejats 61.000 milions de dòlars en ajuda militar a Kiev. I a la Universitat de Harvard, als Estats Units, ha dimitit la seva rectora, Claudine Gay. Ho ha fet després d'una gran polèmica relacionada amb l'antisemitisme al campus i després que l'acusessin de plagi a les seves obres acadèmiques. Feia setmanes que les xarxes socials demanaven la seva dimissió perquè dels últims 17 treballs acadèmics que havia publicat la rectora de la Universitat de Harvard, recordem, 7 eren plagis. Dels 17 treballs acadèmics últims que havia publicat, 7 eren directament copiats. Havia esborrat les cometes de cites i havia agafat paràgrafs sencers d'altres treballs sense citar-los. Ahir, Gai va publicar una carta anunciant la seva renúncia i denunciant atacs i amenaces racistes. Això després de la seva compareixença al Congrés dels Estats Units a principis de desembre, on se la va acusar de no haver estat prou contundent a l'hora de denunciar el suposat antisemitisme que hi ha als campus des de l'inici de la guerra al Pròxim Orient. Gai només ha estat rectora 5 mesos. I atenció a aquesta dada. També el consum televisiu ha tancat aquest darrer any, el 2023, amb un mínim històric.
cosa que consolida la tendència clarament a la baixa del consum de televisió convencional dels últims temps. L'any passat, cada espanyol va veure de mitjana 174 minuts de televisió al dia. Això són 10 minuts menys al dia que l'any anterior. TV3 va ser el canal autonòmic més vist, amb el 14% de l'audiència, i Antena 3 lidera la llista espanyola per segon any amb un 13% d'audiència. Això ho diu un informe publicat per la consultora audiovisual GECA, que és la xifra, diu que és la xifra més baixa des del 1992 i, com dèiem, segueix la tendència de l'any anterior, el 2022, quan la mitjana es va quedar en 184 minuts. Tot i això, clar, aquestes dades poden sobtar, continuen sent molts minuts de consum de televisió, gairebé 3 hores diàries. Aquest any destaca el descens important d'una franja d'edat, la que va dels 25 fins als 44 anys. Després d'Antena 3, completen el rànquing Telecinco i la 1, amb el futbol liderant l'interès dels espectadors. L'any passat, la gala d'Eurovisió va ser el programa no esportiu més vist i Masterchef el programa més vist en diferit. Són 9:15 del matí, encara ens queden diverses coses per explicar-vos, com per exemple quines estrenes arriben avui mateix, que és dimecres, no és divendres, però aquestes setmanes són peculiars. Les estrenes que arriben a les sales de cinema, ara de seguida us les detallem, i també us hem de comentar, doncs, per exemple, la resta d'informació esportiva i altres coses que descobrireu ara de seguida aquí, al Món RAC1. Un segon.
Bon dia, veïna. Com estàs? Com està la teva família?
Bon dia, Juanita. Tot bé. I tu?
Em fas un favor? Saps on he de llançar aquesta capsa de cartró per reciclar?
Oi tant. Això va al contenidor blau.
Esclar, tens raó.
Reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de cartró i paper al contenidor blau o al cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Regalar és estimar.
Comparteix la passió per MotoGP. Regala entrades pel Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona, Catalunya. Ara 20% de descompte en l'abonament de 3 dies de Palús i Tribuna G. Només fins al 5 de gener. Entrades a circuit.cat.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Ens diem FIAC Assegurances, F-I-A-T-C. 5 lletres que donen tranquil·litat perquè també cuiden de la teva salut. Amb els millors metges i clíniques, totes les especialitats i una atenció excel·lent. I ara, si contractes la teva assegurança de salut, tens fins a 3 mesos gratis amb el servei de la Clínica Diagonal en exclusiva. Informa-te'n a FIAC.cat.
Si obres el llibre del Benviure per la pàgina 9, podràs llegir la següent reflexió. La felicitat no te la donen els metres quadrats. La felicitat te la dona la gent amb qui els comparteixes. Amb el cupó diari de l'ONCE pots guanyar fins a 500.000 euros de dilluns a dijous i practicar el benviure. Cupó diari de l'ONCE. Et toca benviure.
A tots els que jugueu a l'ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
RAC 1. 17 de febrer de 1974.
5-0 a favor del Barcelona i una severa derrota.
Com un enterro de tercera, silenci, sepulcral, estaven criant els gols.
8 de gener de 1994.
Romario, gol!
Abans del partit, Romario em va dir, quan, tranquil, em trec 3 gols.
El cinquè que puja el marcador!
50 anys després de l'històric 0-5 del Barça al Bernabéu, 30 anys després del 5-0 del Dream Team, aquest dissabte. A les 12 del migdia, un regal de Reis pels culers. Barça, del 0 a 5 al 5 a 0. Un reportatge de Damià López.
Ha marcat! I van al 5 a 0!
Recupereu-lo quan vulgueu a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC1. Tots som 1.
12 minuts i arribarem a les 9 en punt del matí. Continuem aquests apunts imprescindibles per anar pel món, aquí al Món RAC1. El que dèiem, tot i que no és divendres, avui és dia d'estrenes a les sales de cinema. A les cartelleres ja ha arribat la pel·lícula italiana Yo Capitán, de Matteo Garrone.
Sono
És un drama ambientat a l'Àfrica que explica la història de dos cosins que abandonen Dakar per anar a Europa. Itàlia la va triar pels Oscars i és una de les 15 preseleccionades per optar a millor pel·lícula internacional. I avui també s'estrena la comèdia dramàtica Los que se queden, d'Alexander Payne.
Mr. Hunnam.
Hello, Mary.
I heard you got stuck with babysitting duty this year. How'd you manage that?
You know, you used to be a student,
el protagonista de la pel·lícula és un professor d'un prestigiós col·legi americà que es veu obligat a quedar-se al campus durant les vacances de Nadal per cuidar uns estudiants que no tenen on anar. Està ambientada a principis dels anys 70 durant la guerra del Vietnam. I encara una altra opció, ben diferent en aquest cas, per aquests últims dies de festes. Acusat.
My name is Harry Babsaw. There's people online saying that I did something that I
És un thriller sobre un home a qui internet acusa erròniament de cometre un atemptat a Londres i que haurà de fugir de tots aquells qui el persegueixen. I una mica més d'acció, ara amb Agente X, última missió.
Well, I hold a brick in my hand. I know exactly what it is and what it will do.
Els actors Aaron Eckhart i Nina Dobrev protagonitzen aquesta pel·lícula en què la CIA és víctima d'un xantatge. Mentre el món comença a unir forces contra els Estats Units, l'agència es veu obligada a demanar ajuda al seu millor agent, que ja estava retirat. I dels Estats Units anem a França, perquè avui s'estrena també Els colors de l'incendi.
Bouquet des premiers jours, douceur de l'ombre.
La protagonista, la Madeleine, es posa al capdavant de l'imperi financer que ha heretat i ha de fer front a una gran conspiració destinada a deixar-la sense res. Un film basat en la novel·la de Pierre Lemaitre, ambientada al 1927. I per cert, que ja tenim tràiler de la pròxima edició dels Premis Goya.
¿Cómo sería la película de tu vida?
Un musical.
Un melodrama. Una historia de amistad.
El glamour del cine... En la gala de los...
A ver, no, el glamour del cine...
Robe, vamos sería, al piano.
Tía, no, es que es un Picasso.
No, cuidado con la cuerda.
Premios Goya. La il·lusión del cine.
L'anunci el protagonitzen els qui seran els presentadors de la gala, l'actriu Ana Belén, i els directors Javier Calvo i Javier Ambrosi. Els Javis, la gala serà el dissabte 10 de febrer a Valladolid. I encara relacionat amb cinema, Universal Pictures supera Disney com l'estudi més taquiller. Feia 8 anys que Disney tenia el domini de la taquilla mundial, però el 2023 Universal es va proclamar com la productora de cinema que més diners va recaptar. Quants? 4.907 milions de dòlars a tot el món, gràcies a 24 pel·lícules com Oppenheimer o Super Mario Bros. Disney ha quedat com a segon estudi més taquiller amb 4.827 milions, per tant, apropet, recaptats amb 17 pel·lícules. I el món de la cultura es va acomiadar ahir de la fotoperiodista Isabel Esteve al tanatori de les Corts de Barcelona. Colita, el sobrenom amb què se la coneixia, va morir diumenge als 83 anys a causa d'una peritonitis. La consellera de Cultura, la Natàlia Garriga, la va definir com una persona lliure i feminista i va destacar el llegat que deixa. Ho va dir en declaracions a Europa Press.
Una de las grandes fotógrafos de nuestro país que nos deja un legado inmenso con su mirada, una mirada muy especial, una mirada sobre nuestro país durante 40 años, una gran persona, una feminista y sobre todo una persona muy libre.
I per cert, a les últimes hores també hem sabut que el dia de Nadal va morir Françoise Bornet, la dona que apareix a una de les fotografies més mítiques de la història. És aquella imatge amb blanc i negre fotografiada per Robert Doisneau l'any 1950, on apareixen un home i una dona fent-se un petó a un carrer de París. Una foto que va ser preparada i no espontània com es creia, motiu pel qual va ser molt controvertida. Bornet va morir als 93 anys després d'un accident domèstic. Ara, de seguida, la tertúlia aquí al Món a RAC1, a partir de les 9, amb Anna Gómez, Ramon Rovira, Xavier Melero, Ferran Casas i Tian Riba, i amb ells Daniel Cirera, líder del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona, per demanar-li detalls d'aquesta trobada que hi va haver entre el Partit Popular i Junts per Catalunya en un hotel del centre de Barcelona a l'agost i que avui treu en exclusiva la Lola García a La Vanguardia. Després de Daniel Cirera, a qui també li preguntarem, per cert, sobre aquests últims serrells que sembla que queden per pentinar del pacte perquè Junts per Tries, Junts al partit de Xavier Trias, el govern entri al govern municipal de Jaume Collboni, després de Daniel Cirera, precisament Xavier Trias, per demanar-li que ens expliqui doncs, exactament en quin punt estan de les negociacions amb els socialistes per donar la majoria absoluta a Collboni i per què els diversos regidors de Junts entrin a formar part del govern municipal. Però, abans, la resta dels esports, com sempre, amb Repsol. Pedri ha reconegut que no sap quan tornarà a jugar després de lesionar-se abans de Nadal. En el seu moment, el Barça va ser prudent i es va limitar a dir que el canari només s'havia fet una petita lesió muscular, però, malauradament, i com ja es veia venir, la realitat és que ho té molt complicat per jugar a la Supercopa d'Espanya la setmana que ve a l'Aràbia Saudita. És a dir, que si el Barça i el Madrid arriben a una hipotètica final, Pedri no jugaria el seu cinquè clàssic consecutiu. Porta 5 ja, Pedri, sense jugar. Ahir no era gens optimista en una conversa amb l'streamer Ibai Llanos.
Una putada. Tu día a día pasa de ser con el grupo a estar solo en un fisio. Pasa como a estar un poco olvidado, por así decirlo. No lo sé. No tengo tampoco fecha marcada, pero bueno, pero pronto estaré.
Per cert, per evitar més lesions, Pedri admet que ha canviat la seva dieta i les seves rutines. D'entrada, assegura que fa pilates, perquè li va recomanar Carles Puyol, i que utilitza una cambra hiperbàrica per millorar el seu rendiment.
Cambio la dieta, ahora voy a pilates, una cosa que me recomendó Puyi, y la verdad que me viene muy bien, sobre todo para la elasticidad. Hay mucha gente que se piensa que a pilates solo van las mujeres, y no es así.
Y sirve para
sirve para muchas cosas, y para fortalecer, también voy a una cámara hiperbárica.
I més enllà de Pedri, Vitor Roque ja té dorsal, és el 19, però encara no està inscrit i es dubta pel partit que el Barça jugarà demà al Camp de les Palmes a 2:15 del vespre i en directe a RAC1. El brasiler ja s'ha entrenat des de divendres passat, però encara no apareix al registre de la Lliga i, per tant, ara com ara, no podria jugar l'últim partit de la primera volta. I tot plegat el dia que els dos primers classificats de la Lliga, el Real Madrid i el Girona, es juguen a acabar la primera volta com a campions d'hivern. El Madrid rep el Mallorca avui a 7:15 de la tarda i més tard a 9:15, el que és, sens dubte, el gran partit de la jornada. El Girona contra l'Atlètic de Madrid, que s'enfronten a Montilivi en aquest autèntic partidàs que podreu seguir en directe a RAC1 i veure a Movistar la Liga TV. Tant el Madrid com el Girona tenen ara per ara 45 punts, però els blancs van per davant gràcies a la diferència de gols. I per cert que Mitchell creu que Aleix García acabarà quedant-se a Montilivi aquest mercat d'hivern. Ja fa dies que relaciona el futur del migcampista amb el Barça, però el tècnic no creu que marxi enlloc.
Tengo la sensación de que Aleix no va a salir. Más allá de que vaya uno u otro equipo, me dolería porque lo perdemos nosotros. No por la rivalidad, ni mucho menos. Nosotros no estamos al nivel del Barça, ni queremos seguir creciendo como club. Y lo estamos haciendo, y para seguir creciendo necesitamos jugadores del nivel de Aleix. Tengo la sensación de que va a continuar.
Ahir ja es van jugar els tres primers partits de la jornada 19 de Liga. València 3, Villarreal 1, Getafe 0, Rayo Vallecano 2. La Getafe va acabar amb 3 expulsats, cosa que venint del Getafe tampoc és d'estranyar, i Real Societat 1, Alavés 1. I a l'Eurolliga de bàsquet, avui a les 9 del vespre, el Barça rep el Real Madrid en un dels clàssics més desequilibrats dels últims anys. El Barça està en hores baixes i encadena 7 derrotes en els últims 10 partits, mentre que el Madrid és l'equip més en forma de tota Europa, sens dubte. Podreu seguir aquest partit a RAC1 just abans que comenci el Girona Atlètic de Madrid de futbol.
Escolta, puc abaixar la finestreta i...
No, Clara.
Si trigaré poc.
Vinga, va.
Ja som il·luminats!
Quan et converteixes en un il·luminat i comences a estalviar en carburant, en les factures de la llum i el gas, o estalvies comprant en les teves marques preferides fent servir Wilet i en les recàrregues elèctriques, et ve de gust explicar-ho. I tu, què esperes per convertir-te en un il·luminat? Contracta la llum amb Repsol al 950 52 50 i comença a estalviar.
Anem al trànsit.
Vender mi cotxe t'ofereix aquest espai.
Anem al RAC, allà hi tenim comptant cotxes com cada dia, com cada matí, com sempre. L'Àlex Huguet, bon dia, Àlex.
Molt bon dia. Registra un accident a la C58 a l'altura de Sant Quirze del Vallès i es talla un carril en sentit Barcelona, tot i que no es provoquen pràcticament retencions en aquest tram des de Sabadell en un matí, on a banda d'aquesta incidència no es destaquen cues ni més accidents a la xarxa viària. Només amb aquest tram de més intensitat sense aturades a la C58 arribant al nus de la Trinitat o les rondes de Barcelona a la B10 per la zona de Ciutat Vella en sentit Llobregat, però tant els accessos com les vies habituals de l'hora punta van ara mateix molt fluides. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 parlant de gallines. Atenció, perquè no és cap broma, o almenys no sembla cap broma, resulta que els humans podem saber si una gallina està feliç o trista a través de la seva cantarella. Uns investigadors de la Universitat de Queensland van reproduir àudios de gallines a gairebé 200 voluntaris i el 69% podien distingir el seu estat d'ànim, segons si estaven a punt de menjar o tenien gana. Aviam, anem a fer la prova.